Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Agradecer a mis hijos, Héctor y Álvaro. No sabéis lo arlequinados que son y lo serán toda su vida. A mis padres, por apoyarme siempre. Y sé que, sobre todo, las últimas semanas no han sido fáciles. Ya terminando, dar las gracias a mi hermano, Alberto. No sabéis lo que ha sufrido y lo que ha estado a mi lado, y siendo un hermano menor, se ha comportado como un hermano mayor.
D'aquesta manera tan emocionant s'ha acomiadat avui Antonio Hidalgo en roda de premsa. Què tal, com esteu? Benvinguts a l'Hotel Suís, 23 de novembre, dimarts, un dia emotiu, un dia en el qual un dels nostres, com ha dit ell mateix, s'acomiada després de ser cessat ara fa uns dies a Valdebebas, Antonio Hidalgo. Heu pogut escoltar tota la compareixença sencera a través de l'streaming de Ràdio Sabadell en directe. La teniu íntegrament també al web radiosabadell.fm des de fa una bona estona amb la feina del Sergi Parc i també del Roger Benet, qui us saluda des de les vies de so. I ara aquí a l'Hotel Suís, a part d'explicar tota l'última hora del Centre d'Esport Sabadell, també rescatem els millors moments d'una roda de premsa, una compareixença, perquè enganyar-nos, especialment dura, a part d'emotiva. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Avui tu també hi eres, a la sala de premsa Miguel Quereda de la nova Creu Alta. Evidentment, el dia 10 no és fàcil mai, i menys quan marxes de casa teva, però la roda de premsa, que no ha tingut preguntes, que està simplement l'speech, el discurs d'Antonio Hidalgo després de la presentació del director general Bruno Batlle, ha estat d'aquelles que et deixen amb el cor a la mà directament, et deixen amb l'emoció a flor de pell.
Sí, home, al final, com dius, cap comiat és fàcil, però evidentment entre comiats i comiats hi ha alguns que són especialment complicats, i al final se'n va un actiu del club. Ho ha estat en el temps, o ho va ser en el seu temps de futbolista, tot i que va arribar a la recta final pràcticament de la seva trajectòria. Ja vam viure un comiat llavors del capità del Sabadell, quan el club va decidir no mantenir-lo, no renovar-lo, gairebé l'últim any que li quedava de professional. Malgrat tot, va decidir venir en un moment molt complicat, com el que estava vivint el Sabadell, canvis d'entrenador, 7 jornades pel final, l'equip veient de molt a prop l'abisme de la ja desapareguda tercera divisió, i al final, en tot aquest temps, més enllà de ser l'entrenador, que també, crec que si alguna cosa ha destacat Antonio Hidalgo és per haver assumit fins i tot a vegades més papers dels que li tocaven dins de la teòrica auca del Centre d'Esport Sabadell. Ha donat la cara moltes vegades gairebé més com a club que com a responsable tècnic, per dir-ho així, i al final, no sé si això o també això, ha creat una motxilla que forma part d'aquest desenllaç que, evidentment, ve marcat i provocat, i fa dies que ho diem, per als números esportius, que és al final pel qual s'ha de regir el futur o el present d'un entrenador, i ha estat el cas d'Antonio Hidalgo.
Avui ha estat especialment fi al Sergi Parc a l'article web, rescatant alguns dels millors moments del de Canovelles com a entrenador del Centre d'Esports. No ha arribat per molt poc al centenar de partits dirigits, partits oficials, evidentment. Són 98 entre Lliga, la majoria, 2 de Copa del Rei, 1 de Copa Federació, 2 de Copa Catalunya, amb un balanç més per ell gairebé impossible. 34 victòries, 34 derrotes també i 30 empats. tampoc ha arribat als 1.000 dies com a entrenador del Sabadell per molt poc. Són 31 mesos i escaig, són 963 dies. Per tant, s'ha quedat a molt poc del miler de dies al capdavant de la banqueta del Centre d'Esports Sabadell. La sala de premsa Miguel Creda, per dibuixar-la, per fer la fotografia pels que no heu pogut ser-hi, s'ha quedat petita, de totes totes, entre familiars del mateix Antoni Hidalgo, el pare i la mare, per exemple, entre ex del Centre d'Esports que han estat a les seves ordres, com per exemple Àngel Martínez, l'excapità, o Manu Lanzarote, qui va ser company i després també, entre cometes, diem, deixeble del de Canovelles, i de l'actual plantilla, Sergi, per mi és significatiu. Venien d'entrenar a Sant Oleguer, després parlarem amb el Miqui Lladó per segona sessió com a tècnic interí, però avui que hagin volgut ser-hi a la sala de premsa Miguel Creda, la vella guàrdia, podríem dir, gairebé tots, els Òscar Rubio, els Néstor Querol, Xavi Boniquet, Aleix Coc, i dels nous, tiro de memòria, Sergio Aguza, Diego Caballo, i diria que poc més, Sergi.
Sí, poc més per no dir ningú més. Com dius, algun exjugador, algun jugador de l'actual plantilla, gairebé tots els que han fet tot aquest trajecte amb Antonio Hidalgo pràcticament des d'Olot fins ara, amb alguna petita excepció, i poques cares noves, per dir-ho així. I després sí, doncs, com comentes, Adri, tot el seu staff tècnic, molta gent del club, gent que està molt en el dia a dia de l'equip i gent que està en el dia a dia de l'oficina, que no té tant tracte directe amb l'entrenador, però que fins i tot, en el cas, per exemple, de l'Albert Ramos, ha merescut alguna menció especial, concreta i personalitzada del propi Antoni Hidalgo. I si ens hem d'agafar una mica el tema significatiu, em remuntaré al que et deia abans, a la roda de premsa de comiat d'Antoni Hidalgo. Llavors, pràcticament el van acompanyar, et diria que els mateixos jugadors, per dir alguna cosa, dos, tres jugadors d'aquella plantilla, el que era el seu capità. En canvi, es repetien moltes cares de gent que l'ha vist, que l'ha tractat, que ha hagut de fins i tot discutir-se amb ell o batallar amb ell per altres facetes, però que a l'hora de reconèixer-li la feina ha volgut ser al seu costat en un moment complicat, perquè al final, com ho hem vist, amb l'emoció a flor de pell, amb llàgrimes, havent-se d'aturar, jo l'he comptat quatre vegades en concret, dues d'elles per fer un glopet d'aigua per poder continuar amb el discurs, no és fàcil, per molt que hagin passat les hores i per molt que gairebé portem dues setmanes tots plegats assumint que el desenllaç estava tan a prop com ho ha estat al final.
De fet, el mateix Bruno Batlle, que ha estat avui l'encarregat de seure al costat d'Antonio Hidalgo, el director general, és el primer que li ha reconegut el gràcies perquè el club és millor de quan vas arribar, gràcies a tot el que ens has anat exigint durant aquest temps, al fil del que deies tu, d'aquella batalla del dia a dia, el que no treu que després se li reconegui tota la feinada de por que no només ha fet ell, ha fet també el Juvenal Etxogo, que evidentment hi era a la sala de premsa, i tot l'estaf tècnic en general. Un dels principals titulars ha estat de sortida en el speech d'Antonio Hidalgo, i gairebé lligava un tema amb l'altre, perquè al final el principal retret que es fa a si mateix, sobretot d'aquesta temporada, el de Canovelles, és no haver sabut convèncer a la plantilla tan renovada. Per cert, deixa'm dir un detall que hem dit a l'streaming i crec que aquí a l'Hotel Suïssa encara no ho hem comentat. L'absència del president, Esteve Calzada, que es va acomiadar ahir a la nit ja excusant-se a través de les xarxes socials en públic, dient que li hagués agradat estar aquí, però que per motius laborals estava a Manchester, al Regne Unit, i per tant no podia ser-hi avui. Dit això, que et comentava, el principal retret que es fa Antoni Hidalgo dins de l'autocrítica que ha fet avui és no haver sabut convèncer els nous que han arribat aquest any.
Sí, al final, ja que ho diem, hem de comentar-ho, no hi havia el president, també ha excusat Bruno Batlle la no presència de dos consellers més molt relacionats amb aquesta parcel·la esportiva. L'Axel Torres per un costat, per motius professionals, avui el nostre company periodista té feina a Sevilla, amb l'Europa...
Partit de Champions.
I amb la cara visible d'aquest Consell, o una de les cares visibles, evidentment, d'aquest Consell d'Administració, com a mínim pel que fa al famós grup d'inversors estrangers, el Pau Morilla Giner, el sabadellenc, que també per motius professionals, al igual que Esteve Calzada, no han pogut assistir a la roda de premsa. Més enllà de tot això, com estem dient, un Antoni Hidalgo que començarem a sentir-lo en aquesta línia. Pels que no han pogut seguir en directe la compareixença del tècnic, del ja ex-tècnic del Sabadell, per un costat, tenint i assumint que la situació havia arribat a un final de carrer, que no hi havia ja molt més marge de maniobra i que s'havien esgotat, o que ell havia esgotat ja totes les seves possibles eines per revertir la situació, i per un altre costat, com dius, culpant-se o com a mínim retraient-se a ell mateix un únic però dintre d'aquest final de trajectòria, que és tot el que fins ara l'havia caracteritzat, que és haver aconseguit que el seu discurs quallés dintre del grup. Aquest any és evident que no ha aconseguit, com ell mateix el sentim, convèncer alguns jugadors.
La situació en la que havíem llegat, jo crec que el canvi era més que necessari, assumint una responsabilitat gran, la més gran que hi ha en el club, de una autocrítica molt gran. Els que havíeu estat a mi lado me coneixeu, i el que més me achacó ara mateix és no haver pogut convèncer a una sèrie de jugadors de mi idea, de hacerles ver y creer hasta el último segundo en lo que yo era y en lo que yo les proponía, y ese es un debe que siempre lo llevaré ahí.
Aquest és aquest debe que diu ell, aquest deute que ha deixat pendent dintre del que tothom li ha reconegut. El propi Bruno Batlle ho feia en el seu speech inicial, el seu discurs inicial, agraint aquest esforç fins a l'últim segon, aquesta feina, aquestes hores dedicades a tirar, a revertir aquesta situació, i que aquest any no ha estat possible. Però per continuar amb els punts negatius, per dir-ho així, del trajecte, després anirem als més positius, però... quin seria el pitjor any? Evidentment aquest que estem vivint, però si ens hem de remuntar una mica més, doncs l'any passat. Un any passat, Adri, on l'equip estava fet per patir, on tots sabíem que per pressupost el Sabadell tindria molt complicada la permanència, que malauradament al final no es va poder assolir, i on sobretot, més enllà del compromís i més enllà de marxar amb la consciència tranquil·la, per mi, i això ja és més opinable, és on comença a gestar-se aquesta motxilla, aquest pes extra que Antonio Hidalgo s'ha anat carregant a l'esquena i que ha estat, doncs, insuperable al llarg d'aquest tram final.
Llegó el año de segunda división. Lo peleamos y lo luchamos hasta el final, pero eso nos supuso un desgaste enorme. A todos. Aposté todo lo que tenía y un poco más, dejando a mi familia a 4.000 kilómetros. Implicación y compromiso y lealtad a un escudo y a unos colores, y eso hace que por mi parte me vaya muy tranquilo con mi deber.
Doncs tranquil amb la feina feta, satisfet, i amb aquestes paraules, lleialtat, compromís, respecte sobretot als inicis, a les seves primeres passes com a entrenador del Centre d'Esports en aquest període, que com dèiem gairebé ha arribat, no per molt poc, al centenar de partits. Diferents coses, d'entrada, alguns dels millors moments. Ja us dic que val la pena fer-li un cop d'ull a l'article a la web de Ràdio Sabadell que ha fet avui el Sergi Parc, perquè, entre d'altres coses, ha fet una recopilació dels millors moments d'Antonio Hidalgo amb les diferents webs que s'han anat fent a Ràdio Sabadell a mesura que passaven aquests esdeveniments. Però avui, evidentment, Sergi, el mateix Antonio ha recordat sobretot els dos de record més dolç que ha tingut.
Sí, per això deia que havíem passat per el tràngol més dur, que és parlar d'aquesta temporada i parlar de la temporada passada, sens dubte les més complicades, els moments més durs que ha viscut en aquest cas el tècnic de Canovelles, i ara sí, el que no pot obviar ningú, ja que tant agrada agafar-se números, tant agrada agafar-se resultats, caldria ficar-ho tot en el mateix sac. I en aquest cas, doncs, el primer que ha posat en valor, Adri, la sintonia que diu haver trobat des del primer moment que va trepitjar l'estadi de la Nova Creu Alta de nou, per fer-se càrrec d'un moment complicat de l'equip, recordem, en zona de descens, a 7 jornades del final, veient de molt a prop aquest abisme que dèiem a tercera divisió, com va acabar allò, i la temporada de l'ascens a Marbella. Moments que han provocat, diria, els primers punts d'emoció d'Antonio Hidalgo dintre de les seves explicacions.
Des del primer dia que entré por el vestuario conseguimos algo que es algo que es muy difícil de explicar, que son sensaciones y feelings que tienes con la gente. Fuimos capaces entre todos de sacar lo que sacamos en el lot. Yo creo que los que estuvimos en Marbella vivimos los 12 mejores días de mi vida futbolística. Es muy difícil explicar aquellos días. con nuestra gente. Como persona viví lo mejor que uno puede vivir y una situación muy jodida personal.
És que gairebé, mira que he escoltat la roda de premsa en directe, l'he escoltat preparant el programa i per tercera vegada l'estic escoltant ara i continuo emocionat el discurs, eh?
És un tema molt, molt personal i molt de sentiment, com dèiem, eh? Antonio Hidalgo recordant moments que es barregen com a la vida de tots, eh? Els personals, els de casa, amb els de la feina, amb els dels amics, amb els dels... Bé, tot això fa un cúmul i amb una cosa, bé, amb moltes coses, però en aquesta també estic d'acord, i Purua segurament serà insuperable per moltes coses, però ell diu 12, alguns només en vam estar 10. Aquells 10 dies, si ho analitzes en fredor, per mi també són professionalment com a experiència vital molt marcada pel desenllaç feliç, però com a experiència vital també de lo millor, si no el millor que m'ha passat professionalment parlant, insisteixo, en aquest pack de 10 dies de conviure i de feina, a un final feliç com va ser el de Marbella, evidentment.
I com ell mateix ha dit, crec que, o no sé si ha estat Bruno Batlle, només va faltar l'afició.
Sí, evidentment.
És l'únic. O sigui...
en aquella festa de Marbella, per dir-ho així, només va faltar que estiguessin els arlequinats acompanyant l'equip i podent-ho celebrar tots junts, en aquest cas la victòria davant el Barça B.
Hem escoltat a l'inici del programa com recordava o com sobretot agraïa tot el suport de la família més directa, més estret, Antonio Hidalgo. A part d'això, ha parlat de noms i cognoms en concret, des d'Esteve Calzada, Albert Ramos, Àxel Torres, José Manzanera, tot l'estaf sencer, el Jordi Bransuela i, faig una aturada aquí, Juvenal Etxogo.
Sí, evidentment, la seva mà dreta, per dir-ho així. A més, per qui no ho sàpiga, no només el seu company de viatge com a segon entrenador durant aquests anys, sinó l'home que juntament amb Àxel Torres, i així s'ha reconegut al llarg d'aquests mesos de convivència, va fer més perquè Antonio Hidalgo deixés Xipre, deixés aquella experiència que li estava anant tan i tan bé per agafar el repte de ser entrenador d'un Sabadell que les estava passant realment molt, molt, molt complicades. Això va ser l'inici, però és que després Juvenal Etxogo, evidentment, ha estat, com dic, la mà dreta, segurament amb Ignasi Salafranca, les persones més properes a Antonio Hidalgo d'aquest staff tècnic, però en el cas del sabadellenc avui mereixia aquest reconeixement particular, a més, amb una situació que ha estat molt dura pels dos en aquest tram final de la història.
A ti, Juve, por ayudarme. Me ha sabido muy mal verte. Ver tu cara las últimas semanas de sufrimiento. Y esas son las cosas que más me duelen.
Pell de gallina, eh? Jo per mi, dins de tot, i mira que s'hi ha referit a moments complicats personals, a la família, etc, però el moment en el que trenca a plorar amb Juve a un pam ha estat el més emotiu de tots per mi. Però vaja, una roda de premsa, insisteixo, que només escoltant-la hi ha més d'un que ja s'ha emocionat veient-la amb el vídeo, o in situ, Sergi, més encara. Estàs d'acord o no que Juve és el moment més emotiu?
Sí, i fins i tot allò que et permet quan estàs presencial en un joc, en un espai, en aquest cas, com deies, no? Seguint en directe la roda de premsa, els detalls els pots captar molt millor. El que potser més m'ha colpit, per dir-ho així, és veure Juve emocionat. És a dir, com a Juve, li queien les llàgrimes en el moment...
L'home de la sang freda,
sí,
no?
Sí, per això et dic, perquè habitualment, quan algú coneix Antonio Hidalgo, sap que és un tio molt temperamental, però al mateix temps és un home molt sentimental. L'hem vist mil vegades amb els seus fills emocionat, l'hem vist mil vegades content, plorant, però... Ara em remunto a Marbella. Antonio Hidalgo estava molt emocionat, plorant per moments, i Juvenal Etxogo estava eufòric, però no el veies emocionat. Segurament va per dintre la processó, que es diu en aquests casos. I clar, quan veus que el discurs del teu company, i en aquest cas amic, arriba tant a l'altra part, encara la cosa es fa més dura, i estic d'acord amb tu que segurament, juntament amb quan s'ha referit al pare, la mare presents, el germà que avui no ha pogut assistir, i els fills que, evidentment, no em vull equivocar, segurament estarien a classe, i no han pogut assistir-hi tampoc, dels moments, o si no el més, un dels dos més emocionants que més han impactat. No?
I Antoni Hidalgo i també Sergi Garcés, a l'hora de preparar el programa, han deixat pel final el missatge per l'afició.
Sí, ha estat l'últim, perquè per mi personalment era el dubte, no? Entre cometes. Volia saber com resoldria, veient com ha estat el desenllaç, sobretot. Al final, tot aquest moment final el que ha provocat és que s'obrís molt el debat sobre la continuïtat o no d'Antonio Hidalgo. En alguns casos, i matiso perquè abans de que hi hagi mals entesos, en alguns casos minoritaris i molt concrets, fins i tot s'ha passat alguna línia vermella en quant a la manca de respecte, que afortunadament no és la majoria de la gent, ni tan sols els que hagin pogut ser més crítics amb Antonio Hidalgo amb la seva trajectòria final. Volia veure com ho resolvia, i al final et diré, a títol molt personal, que no ha decebut. Ho ha deixat enllestit de la millor manera possible, posant-se al capdavant de la nau i fins i tot deixant un missatge obert de cara al futur.
Por último, de dirigirme a la afición. Aquí se va uno de los vuestros, alguien que ha velado por el club, por unos colores, con una dedicación máxima, y solo puedo dar las gracias por estar a mi lado y quererme tanto. Muchas gracias y nos vemos en el futuro.
I una ovació llarga, d'una bona estona, com poques vegades han pogut escoltar la sala de premsa Milquereda.
De fet, l'ha tallat ell aixecant-se i abraçant-se amb Bruno Batlle. Jo crec que ha arribat un moment allò
d'incomodar-li, no?
D'estar superat per la situació i de dir, bé, matem-ho així perquè si no aquests són capaços de no deixar d'aplaudir en una estona. I diguem-ne que la talla del propi Antonio Hidalgo, quan s'ha aixecat, s'ha abraçat amb Bruno Batlle i ha decidit que fins aquí la compareixença, per cert, que a última hora, tot i que en un principi semblava, com a mínim les converses que manteníem ahir, que estaria oberta a preguntes, al final no hi ha hagut preguntes, també et diré, veient com ha anat el discurs i com ha anat aquesta compareixença, poques coses més a preguntar avui. Potser en un futur immediat tindrem temps de valorar-ho tot plegat, fins i tot amb el propi protagonista, si això s'escau.
Doncs estarem atents a veure si hi ha la possibilitat o no, però aquest ha estat el resum d'una roda de premsa que podeu trobar, insisteixo, íntegrament a radiosabadell.fm. Esmentava algun dels jugadors que sí que han estat presents en aquesta sala de premsa Miguel Quereda. Insisteixo en això perquè la nova Creu Alta sí que hi eren tots, després de l'entrenament d'avui a Sant Oleguer. Parlava dels Aguza, Caballo, Boniquet, Aleix Coc, Néstor Querol, Òscar Rubio, perquè avui a tot això, Sergi, era dia de tornar de la feina en una setmana especialment estranya, no només pel canvi d'entrenador, sinó perquè de moment continua sent el tècnic interí, Miqui Lladó, qui ha dirigit la sessió d'avui, ja no a la nova Creu Alta, com la de recuperació després del viatge des de Madrid de diumenge, sinó avui al Josep Molins, a Sant Oleguer. A més, avui ha ajudat pel Jaume Milà, pel director esportiu del futbol base, de fet, de qui va portar Miqui Lladó en el seu dia, el juvenil A del Centre d'Esport Sabadell. Per tant, gent formada i preparada que desenvolupa de normal la seva feina a Olímpia i que, de moment, està fent aquest cop de mà, aquesta transició entre Antonio Hidalgo i, si vols rematar tota la frase...
I Pedro Monitis. Jo continuo l'aposta que vam obrir ahir i jo la mantinc avui, però bé, després parlem, si et sembla, per acabar-ho de rematar. Abans, com dius, un Miqui Lladó, per cert, que tot plegat l'ha agafat tornant d'aquest entrenament també, i amb el qual de manera informal hem pogut conversar, ni que sigui res, uns minutets allà, per veure com ho està païnt també tot plegat, perquè aquest és un altre tema, la papereta entre cometes que té ara Miqui Lladó aquests dies. Però bé, com dius, avui aquesta sessió preparatòria a Sant Oleguer era la primera amb cara i ulls, em vull referir, la de diumenge va ser un entrenament de recuperació, on treballen més els que no van viatjar a Madrid, on els que viatgen a Madrid fan una sessió molt suau de recuperar forces i cap a casa, i en canvi avui era ja el primer entrenament. I en aquest sentit, doncs, aquesta provisionalitat que està molt oberta a Adri, a si el club és capaç de tancar en les pròximes hores o no la contractació del recanvi d'Antonio Hidalgo a la banqueta de la primera plantilla. La intenció del club a hores d'ara és que avui pugui quedar resolt, ja ho vam dir ahir, i que demà, si tot va molt bé, el nou tècnic ja es pogués fer càrrec d'aquesta sessió preparatòria, per cert, que l'equip farà a l'estadi de la Nova Creu Alta, a porta tancada. Ho dic abans que ningú ja s'estigui apuntant a l'agenda la possibilitat d'anar a l'entrenament de demà. Si no fos així, si no es tanca avui, o si es tanca avui però el nou tècnic no li dona temps de desplaçar-se fins a Sabadell per poder ser demà en aquesta sessió preparatòria, Miqui Lladó continuarà sent l'encarregat de portar l'equip aquests dies. Com a opinió personal, no és tant informació com opinió, crec que serà complicat, per no dir que serà pràcticament impossible, i fins i tot et diria mala notícia, no pel bo del Miqui Lladó, però sí pel club, que no hi hagi recanvi abans del partit de l'Andorra. És a dir, que Miqui Lladó, hagi de dirigir l'equip aquest dissabte a les 7 del vespre contra el Futbol Club a Andorra. Jo insisteixo de tota manera, i ho vaig dir ahir al tribunal preferent amb el Pau Vituri, jo no ho veuria amb els ulls que Miqui Lladó tingués aquesta oportunitat, però tot apunta, per ser realistes, que si més no, i si no hi ha un autèntic d'alta baix, Pedro Munitis és l'escollit per dirigir l'equip, i de fet alguns ja parlen de trucades entre el president Esteve Calzada i el futur nou entrenador del Sabadell, i un Pedro Munitis que hauria convençut aquesta comissió esportiva, per dir-ho així, després d'assegurar que s'ha estudiat molt a fons el Sabadell, que el té molt per la mà i que està convençut, que aquesta és la part important, o una de les parts importants, capacitat de tirar endavant aquesta idea. Després ja veurem el que dèiem ahir també, si el missatge arriba a entrar, a filtrar dins del vestidor, que serà l'altra part important, perquè al final els jugadors són els que hauran de tirar això endavant.
Sí, sí, sense cap mena de dubte. Aquí important és que el canvi de xip i donar amb la tecla sigui per part dels que es vesteixen de curt. Per cert, que això crec que ahir no ho vam arribar a comentar, però el segon entrenador de les últimes etapes de Pedro Munitis és un sabadellenc i un ex del centre d'esports. Manuel Sánchez va jugar entre la 90-91 i la 92-93 amb la samarreta arlequinada, defensa, insisteixo, d'aquí de la ciutat, tot i que no resideix aquí perquè ha acabat fent vida a Múrcia. Va jugar 40 partits amb la samarreta arlequinada i després va passar pel Figueres, pel Múrcia, pel Lorca o pel Ciutat de Múrcia abans d'iniciar la seva carrera com a entrenador des del tècnic d'Àguiles, Moratalla, Jumilla o Estanauca, Múrcia. Per exemple, si agafo el currículum a la inversa, les últimes etapes és ser el segon de Munitis al Badajoz, ser el segon de Munitis a Ucam Múrcia, també amb experiència als mitjans, per exemple, anàlisis tècnic i tàctic de retransmissions esportives al Marca o al Canal 7, que si no m'erro és la televisió murciana, no, Sergi?
Sí.
Doncs a la televisió murciana, i abans d'això, doncs, segon entrenador i secretaria tècnica del Club Atlético Sud-amèrica a l'Uruguai, o fins i tot scouting del Granada o adjunt a la secretaria tècnica del Tenerife. Per tant, Manuel Sánchez...
Ha aprofitat la vida, eh?
Sí, sí, no, la veritat.
Li està traient partit, a la pel·lícula.
Sí, perquè al final et pares a pensar que té 51 anys, eh? O sigui sí. Que fa relativament poc que es va retirar. El 2004 estava jugant a segona divisió amb el Ciutat de Múrcia. O sigui que déu-n'hi-do com li ha anat entre els mitjans, les secretaries tècniques i les banquetes. Veurem si s'acaba de confirmar o no Pedro Munitis com a recanvi, com apuntàvem i avançàvem ahir aquí a Ràdio Sabadell, i veurem també si Manuel Sánchez, exarlequinat i sabadellenc, torna a la que és casa seva, com a mínim la ciutat que el va veure néixer, com a segon entrenador o no, però com a mínim és qui ha estat amb ell, tant al Nuevo Vivero com també al Bisoccer La Condomina, com li diuen ara a l'antic estadi de La Condomina. Tu diries que és avui, ja, el dia de l'anunci, o demà, o...?
Jo crec que de l'anunci no. Però...
Però pot ser que estigui lligat
però
i
pot
que...
Ser, pot ser, o sigui, jo crec que no. També creia que no s'anunciaria la destitució d'Antonio Hidalgo sobre la mateixa gespa de Valdebebas i, evidentment, me'n vaig equivocar. Però, en tot cas, avui, pel bé del club, ja que té aquesta idea, insisteixo, hauria de quedar resolt aquest capítol, pensant que l'equip, això, tindrà tres sessions mal comptades a un nou entrenador. Si fos Miqui Lladó ja em portaria una d'avantatge. Jo continuo insistint, eh? Vaig ficant aquí com si fos una gota malalla, la vaig deixant caure per si cola, però en tot cas tot apunta que això, que serà Pedro Munitis el que ja estarà al capdavant de l'equip per dirigir-lo contra els del Principat.
T'hauràs d'entendre després amb Pedro Munitis, eh? Quan arribi, si és que arriba... I...
Sí, no, no.
Aquest era el que no confiava.
No, perdó, una cosa no té a veure amb l'altra.
Ah, d'acord. Estava intentant punxar més del
que compte. Que la meva aposta fos... O sigui, aquesta...
Algú de la casa no implica...
La Miqui Lladó, perquè a més considero que és un entrenador que està suficientment, sobradament preparado, que deia l'anunci aquell famós dels cotxes del JASP.
Ha plogut d'aquell anunci.
Bueno, llavors eren joves... no sé com era la paraula. Ara, la A em balla.
No et puc ajudar massa.
Com jo.
No et puc ajudar
això passa
massa.
Per treballar amb gent tan jove. Però bé, en tot cas, més enllà del que pensi de Miqui Lladó, la veritat és que poques opinions puc tenir al respecte de Pedro Munitis, més enllà del que diuen els números de la seva trajectòria a Racing, a Badajoz, per Múrcia, bé,
Ferrada,
tot sí, una mica.
Sergi, gràcies.
Apa, fins ara. Miss Worldwide, let's celebrate.
I a tot això, la mala dinàmica del Centre d'Esports Sabadell contrasta, i molt, amb la del filial del Centre d'Esports que segueix amb la seva trajectòria imparable cap a l'ascens, si continua així, a Primera Catalana. Aquesta setmana, la víctima a segona va ser un dels equips de la zona alta d'aquest grup 4 de Segona Catalana, com és l'Atlètic Gironella. Ens amplia la informació el nostre estudiant en pràctiques, el Xavi Colomer, que va presenciar aquesta golejada per 6-0 a la mateixa ciutat esportiva Sabadell Olímpia.
El Sabadell B es va imposar amb una clara superioritat a un dels rivals directes en aquesta lluita per l'ascens, un Gironella que arribava al duel com a tercer classificat. El 6-0 final és només una petita mostra del bon joc desplegat pels de Jordi López durant el partit, un partit que va tenir com a figura Ivan Bustamante. El jove jugador, amb dos grans gols durant la primera part, va posar les coses més senzilles als arlequinats. A la segona meitat van caure els 4 gols restants que col·locaven en definitiu 6-0. La victòria manté el Sabadell com a líder del grup 4 de Segona Catalana, amb 6 punts d'avantatge sobre la Pirinaica, segon classificat i pròxim rival del filial aquest cap de setmana.
I sobre la mateixa gespa d'Olímpia, el Xavi xerrava una estona amb qui du el braçalet de capità del filial arlequinat, el migcampista José Juan Moreno, compartien impressions tots dos d'aquest 6-0 contra el Gironella.
Estem aquí amb José, el capità del Sabadell B, que acaba de guanyar la Gironella per 6-0 en un gran partit. José, ¿qué tal? ¿Cómo os habéis sentido?
Partidazo de todo el equipo, brutal. Esto vamos para arriba, pero vamos, de primeras.
Empezó la temporada con esa derrota, pero desde ahí todo victorias y cada vez un juego mejor.
Mal partido allí, bueno, mal partido no quiso entrar la pelota en Joanen, pero desde allí todo arriba. Muy bien, un buen juego y muy contento.
Es que se nota, ¿no?, lo que trabajáis entre semana, cómo estáis.
Sí, se nota un montón el trabajo que hacemos, los 4 días de entreno que tenemos. Es brutal. El nivel del equipo no es para esta categoría.
Y además de mentalidad sobrados, porque minuto 3 ya salís por todas con un gol.
Siempre. Hay que salir a muerte y eso es el respeto que le hacemos al rival, que no paramos durante los 90 minutos.
Y así ha sido porque el descanso también, minuto 2, lo que estamos diciendo.
Sí, sí.
Ahora esta semana, pues, otro partido difícil.
Pirinaica.
La Pirinaica, que seguramente será el rival más duro que os queda.
Sí.
¿Qué esperáis?
Lo mismo que con Gironella, salir a muerte y a ver qué nos hacen, si nos apretan o se quedan atrás. Igualmente jugaremos de la misma manera, con mucha intensidad y siendo un equipo atrevido con el balón.
Sois los líderes, el objetivo es, como acabas de decir, es ascender sin ninguna duda. Pero el problema es que no hay ningún problema, pero queda mucha liga. ¿Cómo os lo planteáis? ¿Seguirla por todas?
Nada, partido a partido y a por los 3 puntos partido a partido, es lo que hay.
Muy bien, pues muchas gracias por todo y mucha suerte para el resto de la temporada.
Muchas gracias.
A més d'aquest Sabadell B, la 8ª jornada ens va deixar també al grup 4 l'empat a 3 del Tibidabo contra l'Avià i l'empat a 1 del Can Rull Romolo Tronchoni al camp del Natació Terrassa. Els de Torre-Romeu van empatar la segona meitat un 1-3 advers, mentre l'equip de Nomoski no va poder mantenir el 0-1 amb el qual va marxar a vestidors a la ciutat agarenca. Ara, l'equip arlequinat és 7è, el Tibidabo 8è, un punt per sota. De cara a aquesta setmana, Pirinaica, Sabadell B, diumenge a les 12, Can Trias Tibidabo i Can Rull Romolo Tronchoni Berga a 1/4 i diumenge a les 5 a l'altre grup, Premià Sabadellenca amb estrena a la banqueta taronja. Anem a parlar precisament del conjunt de la zona sud. Yeah, 11 temporades i més de 300 partits en dues etapes diferents és l'espectacular balanç de Jesús Rueda Betis a la banqueta del Municipal de la Creu. Aquesta setmana el tècnic sabadellenc s'acomiada de la seva, ho diré així perquè és que és seva realment, Unió Esportiva Sabadellenca, i avui ens visita aquí als estudis de Ràdio Sabadell. Jesús Rueda Betis, què tal, com estàs?
Hola, muy bien, descansando ya, la verdad.
I com es porta aquests primers dies sense ser l'entrenador de la Sabadellenca? Perquè havies amenaçat moltes vegades en dir, plego, ho deixo córrer, me'n vaig, però fins ara no havies fet el pas. Bé, ho has fet una vegada, que vas marxar a l'Horta, al San Lorenzo, però suposo que és estrany, no?, allò de no tenir la dinàmica aquesta primera setmana de no anar a l'entrenament, etc.
Sí, la verdad que me siento un poco raro, pero la verdad que mi cuerpo y mi mente, sobre todo, lo necesitaba y... Y bueno, yo creo que nadie se lo esperaba porque han sido muchas veces que lo he dicho y ni los mismos jugadores ni el presidente, pero ya yo creo que ya tocaba y era el momento.
No et creien, no? Al principi de dir, ah, Jesús, déjate Betis, que es lo de siempre, ¿no?
Sí, la verdad que he sido muy pesado hasta que al final ya he tomado la decisión y bueno, yo espero que haya sido acertada.
Què és el que t'ha portat ara a dir, Jesús, ara sí, o sigui, fins aquí? Hi ha hagut algun motiu en concret que diguis fins aquí o...?
Bueno, la familia, la verdad que mi madre personalmente, bueno, está así regularcilla, y luego el tema del niño también, que yo llevo 42 años sin ser padre y no sabía lo que era eso, y la verdad que me quita mucho tiempo y quiero dedicar más tiempo a mi hijo, a la mujer y a mi madre, sobre todo.
Setmana per això de moltes emocions, no? Allò de ser últim partit, acomiadar-te a la plantilla, etc. Encara que, en certa manera, segur, perquè a més ets del barri, seguiràs vinculat, però... Una setmana de dir, ostres, que és l'últim dia, no? Que és el comiat, és l'últim partit. Això suposo que ara, vist en perspectiva, li dones voltes a dir, uf, quina setmana.
Sí, bueno, la verdad que el último partido era la semana pasada contra Lloreda, que yo ya lo había dicho, lo que pasa que el entrenador nuevo no podía estar sentado esta semana en el banquillo, también se quería despedir de su equipo. Y bueno, esta semana por motivos personales tampoco he podido entrenar, y sí que es verdad que el domingo sí que estuve allí. Pero bueno, ya venía de lejos y era el momento, y la verdad que sí, que ha sido una semana, aunque me queda todavía el día de hoy, que tengo que presentar al entrenador, a la plantilla y todo. Y bueno, la verdad que estoy deseando acabar el día hoy y desconectar totalmente.
És com treure's un pes de sobre, no? Per cert, que no ho hem dit, l'entrenador José Antonio Moreno Camacho, ex del Martorell juvenil, entre altres, en el seu dia porter del Manresa, del Rubí, etc. Però... Como un alliberamiento, ¿no? De decir, fins aquí.
Sí, la verdad que sí, aunque cada domingo estaré ahí animando para que ganen y bueno, sobre todo desearle mucha suerte al nuevo entrenador, que yo creo que tiene plantilla y él tiene nivel de entrenador para sacar esto adelante, y creo 100% que lo sacará.
Ara et preguntaré per ell. Abans, la pena és la situació, no? Perquè marxes amb un 0-4 contra el Molletense, marxes amb l'equip, que això gairebé és la constant teva de cada temporada, que era començar amb mal peu, després fer una remuntada espectacular i acabar tranquil la temporada. T'has caracteritzat per fer aquestes progressions espectaculars sempre, però clar, ara mateix veus la Sabadellenca, que va, està tot molt igualat, però està en aquell punt penúltim i dius, ostres, quina pena, no?
Sí, te vas con un mal sabor de boca, sobre todo por el domingo y por la situación en que está. Pero bueno, como tú has dicho, todos los años hemos estado ahí. Lo mismo que yo lo he sacado, yo creo que este hombre los va a sacar. Y bueno, yo ya te digo, también es verdad que después de tantos años los jugadores necesitan un cambio. Hoy he escuchado la rueda de prensa de Antonio Hidalgo y cuando ya ves también que ya no puedes sacar más, yo creo que lo mejor también era un cambio, y yo creo que ha acertado 100%.
Doncs em serveix el símil. Avui que està sent un hotel suís, un programa de comiats, perquè entre tu i l'Antonio ara fa un moment, clar, en el teu cas, igual que en el de l'Antonio, però en el teu cas, des de nen a sobre, és que tu vas jugar al Comerç Creu fins a cadet, diria, de penya merengues després, vas jugar a la Sabadellenca, penges les botes, comences a entrenar, 11 anys, com deia, amb més de 300 partits. És que quan diem que no, és que tal club és casa seva, és que en el teu cas gairebé és literal.
Sí, es casa mía, y la verdad que muy orgulloso de haber podido entrenar en el equipo de mi barrio y estar tantos años, y bueno, darle las gracias sobre todo a José Benmar por darme la oportunidad de ser entrenador. Y bueno, yo hasta el día de hoy no pensaba en todo lo que había hecho, porque la verdad que, bueno, muchas muestras de apoyo y muy contento, la verdad.
Sé que et preguntaré una cosa ara que és gairebé impossible de respondre, però si t'haguessis de quedar amb algun moment en concret de tota aquesta etapa tan llarga de més d'una dècada, de fet en dues tongades diferents a la Sabadellenca, amb què et quedaries?
Bueno, en el primer ascenso que conseguimos, la verdad que fue muy bonito, porque aparte venía de una etapa de jugador y fue con compañeros míos que habían sido jugadores, compañeros míos jugando. Entonces, con esa etapa y sobre todo porque fue el primer ascenso que conseguí de entrenador y estaba mi padre ahí.
Parlem de futur, d'entrada futur de la Sabadellenca, com dèiem, amb José Antonio Moreno Camacho, de Sant Andreu de la Barca, com a recanvi teu, que en certa manera et pren el relleu i, a més, ve avalat per tu en aquest sentit, no? Que professionalment, podem dir, futbolísticament, us coneixeu en aquest sentit dels camps.
Sí, yo creo que es un entrenador que es lo que le hacía falta a la Sabadellenca, que no fuera de la zona, que no conoce a los jugadores. Sí que es verdad que ha visto un par de partidos, pero yo creo que le va a sacar mucho fruto a la plantilla y yo creo que van a quedar de los 10 primeros seguros y se van a salvar tranquilamente.
¿Qué pots dir del nou entrenador? ¿Quin perfil té el nou míster de la Sabadellenca?
Bueno, es un entrenador que viene con muchas ganas, que eso ya es muy importante, y viene muy motivado. Él quería entrenar en Segunda Catalana y la verdad que es una oportunidad para él. Y bueno, luego es un entrenador que... depende de las características de los jugadores, jugará de una manera u otra. Le gusta salir con el balón jugado, pero a la vez también es un entrenador que si tiene que jugar defensivamente lo hará. Y yo creo que tiene plantilla y hay entrenador para sacarlo seguro, pero 100%, vamos.
Això, el futur de la Sabadellenca, el de Jesús Rueda Betis, entenc que pel que em deies has acabat de ser pare i això, tampoc estàs per pensar moltes històries, per ser d'enhorabona, però allò és com un cuquet que aquest any no, però qui sap el que ve o...?
Bueno, de momento este año sí que me han ofrecido, por ejemplo, llevar la dirección deportiva de la Sabadellenca, ayudaré lo que pueda en estos momentos, pero ahora mismo la verdad es que este año por lo menos quiero descansar y el año que viene pues no lo sé, lo mismo ahora mismo quiero desconectar de todo, estar tranquilo y bueno, sí que es verdad que volveré a entrenar porque es mi pasión, me encanta y decir que lo dejo para siempre es imposible, vamos.
Això t'anava a dir, no? Que al final qui és entrenador, no? I en el teu cas, de fet, has estat en altres cases ja com a entrenador, ho dèiem abans, Horta, Sant Lorenzo, també com a jugador en el seu dia, vas estar al Sabadell, al Sabadell Nord, al Sant Julián, al Sant Quirze, etc. I no sé si d'aquí a un temps et veus dient o tornant a la Sabadellenca o agafant algun repte també que et vingui de gust fora.
Bueno, la verdad que ahora mismo no lo he pensado, pero sí que es verdad que si alguna vez tengo que volver a entrenar, me gustaría coger algún reto fuera, ¿no? No siempre cerrarme en banda con la Sabadellenca yo creo que ya he cumplido una etapa, he cumplido un ciclo y bueno, a partir de ahí ayudaré en lo que pueda, pero bueno, ahora mismo no pienso en entrenar por lo menos este año.
Ara canviar bolquers, que et deixin dormir el màxim possible i amb això ja en tindríem prou. Per cert, que ja que parlaves abans del tema Antonio Hidalgo, aquesta temporada tenim un Sabadell-Betis Deportivo-Sabadell, que per tu també suposa ser especial, això.
Sí, sí, ese partido estaremos... quiero estar aquí, en la Creu Alta, y quiero estar allí en Sevilla acompañando también al Betis y al Sabadell, sobretot allí que gane el Sabadell.
Clar, a més... Crec que porten dos partits seguits jugant al Benito Villamarín, que això ja seria la cirereta, no? Si et fan anar a veure el Sabadell, encara que no sigui contra el primer equip del Betis, però contra el filial, el Benito Villamarín és una altra història.
Esperemos que así sea y que el Sabadell gane y suba escalones de la clasificación y esté donde se merece.
Que falta fa, la veritat, veient com ha començat la Lliga. T'animaries, per cert, a venir de comentarista o no el dia del Sabadell Betis Deportivo? De moment aquí a casa, ja no et dic d'anar a Sevilla, però aquí a casa t'animaries o no?
Eso está hecho, hombre.
Sí?
Está
doncs vinga, ja parlarem amb el Pau Vituri i acabem d'engrescar-lo perquè vinguis de comentarista. Jesús Rueda Betis, més de 300 partits com a entrenador de la Sabadellenca, 11 temporades com a tècnic en dues etapes i les que ens deixem també com a jugador del Comerç Creu, de la Penya Berengues, de la mateixa Sabadellenca. Enhorabona, perquè quan es parla d'algú, d'allò, gent de la casa, no pots ser més de la casa i no pots ser més home de club del que ho has estat a la Sabadellenca i, a més, amb una autèntica feinada. O sigui que les nostres felicitacions per tants i tants anys de feina i és un plaer rebre't aquí, com et rebrem en aquest Sabadell Betis Deportivo que ja te'l pots apuntar a l'agenda. Gràcies, Jesús.
Muchas gracias a vosotros.
Entendre-ho tot de la meva hipoteca?
Ho firmo.
Ho firmo.
Que me l'expliquin sense compromís? Ho firmo.
Ho firmo.
I després triem quin banc contractar-la?
Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. La hipoteca que inclou una cita amb un especialista perquè entenguis tot el que firmes, fins i tot el preu. Demana ja la teva cita a bancsabadell.com/hipoteques.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell.
De tornada de la publicitat, el Sabadell Rugby Club ja és equip de Divisió d'Honor Catalana. Després d'imposar-se al Quebrantahuesos per 49-7, els sabadellencs van aconseguir el primer ascens de la seva història, que es diu aviat, a la tercera màxima categoria nacional del rugby. Va seguir in situ aquest partit de l'ascens el nostre estudiant en pràctiques, el Joan Hernández.
El Sabadell Rugby Club ha fet seu l'anat ascens. La fantasia amb la qual somiaven tots els seus aficionats aquesta temporada es va fer realitat. Depenien d'ells mateixos per aconseguir-ho i no van fallar. Els locals han fet una fase prèvia per emmarcar, amb només un empat i una derrota, en la qual han quedat segons amb 22 punts. Ara competiran a Divisió d'Honor Catalana, on, segons Oriol Ferran, president i jugador del Sabadell Rugby Club, s'enfrontaran a rivals molt experimentats.
Ens costarà molt aquesta Divisió d'Honor, és a dir, anem a jugar amb gent que porta molts anys jugant a rugby, molt experimentats, i que al cap i a la fi fins i tot hi ha gent que cobra diners. Nosaltres no, nosaltres paguem. I jo crec que el fet diferencial ara mateix serà que hem de competir com un equip i com una família, com hem portat fent aquests 8 anys.
La fita es va produir a la Roureda gràcies a una gairebé impecable victòria per 49-7 davant el Quebrantahuesos, fins al moment segon classificat. Els de Fran González van sortir molt motivats i ho van plasmar amb un 20-0 a favor seu en arribar al descans. A l'inici de la segona meitat, els visitants van transformar un assaig que va instaurar el nerviosisme a la banqueta sabadellenca. Tot i això, els atlequinats no es van rendir i van donar un festival ofensiu per acabar amb qualsevol dubte. Segons Ferran, va ser un partit molt complicat on van lluir el seu joc.
Ha sigut un partit molt complicat, l'únic que necessitàvem era guanyar per aconseguir aquest ascens que tants anys portem, i l'únic que sabíem que havíem de fer era dur a terme el nostre joc, a fer el que hem preparat i que les coses sortissin, i ens han sortit de seguida. Sí que hem tingut un petit baixón, però bueno, és normal, Quebrantahuesos és un equip que ja estava classificat i han vingut amb tot, i al cap i a la fi doncs, ho hem aconseguit, hem treballat, ens hem sabut recuperar, i al final del partit ja ha sigut el festival i ja he pogut celebrar la banqueta quan encara no havia acabat el partit, que érem equip de Divisió d'Honor Catalana.
El Sabadell Rugby Club té 2 setmanes per descansar i preparar-se per competir per primer cop a la seva història a la Divisió d'Honor Catalana.
I seguim amb les notícies positives per l'esport de la ciutat, perquè el Natació Sabadell ha estrenat el comptador de victòries a la Superliga 2 de voleibol masculí. El club va endur-se el duel a la pista del CUE, al Saire Gran Canari, per 1-3. Otto Lusic Sakotic, capità del Natació Sabadell, què tal, com estàs?
Hola, molt bé, què tal? Com esteu vosaltres?
Doncs aquí parlant una miqueta de vòlei, d'aquesta primera victòria, que ha trigat però que ja la teniu al sac, la primera de la temporada.
Sí, la veritat és que ha costat molt. Ens imaginàvem que tindríem un inici difícil, al final pujar de categoria sempre és complicat, tampoc teníem pressupost per fer grans fitxatges i bueno, sabíem que seria una categoria complicada. Potser ens ha sigut més complicat del que esperàvem, ens ha costat agafar el ritme competitiu, però bueno, ha arribat la primera victòria, esperem que ens segueixin moltes més i podem anar al final aquesta primera volta i una segona volta molt millor que aquesta primera, clar.
Partit sofert, per això, 4 sets, però tots per sobre dels 20 punts, 21-25, 25-20, 20-25, 24-26. Una demostració que Superliga 2, per guanyar, s'ha de suar de valent, eh?
Sí, sí, la veritat és que ho parlàvem després de la tornada, que al final no hi ha partits fàcils en aquesta categoria. Qualsevol equip, fins i tot el CUE, et pot posar en una victòria i és molt difícil. La veritat és que és una categoria molt competitiva i hem d'agafar el ritme, com deia abans, i crec que en aquest partit ja una mica, ens ho creiem una mica més, que estem a la categoria que podem guanyar, i esperem que això es transformi en resultats en els següents partits.
Seguiu penúltims, però ara amb 5 punts, obriu una escletxa ja de 4 respecte al Saire i esteu a 1 del Torredembarra, 2 del Muro. Per tant, no sé si es veu una mica diferent el panorama després d'aquesta primera victòria, tot molt més enganxat.
Sí, a veure, al final la classificació està bastant apretada a baix i nosaltres ens venen uns partits difícils perquè juguem contra els equips de dalt, contra Illagrau, Barça, Torredembarra, Sí, sabem que tenen partits bastant difícils, Sant Roque també, però bueno, nosaltres ara ja tenim el cap posat en preparar aquests partits, en ser el millor partit possible, sabem que seran partits molt difícils que aconseguim guanyar, i entrar a la segona volta amb una dinàmica positiva i poder refer-nos una mica d'aquests resultats negatius que ens oferta aquesta primera volta.
Entenc que més enllà dels punts, que també, per allò de ser la primera després de l'ascens i pel que us ha costat i heu treballat per assolir-la, potser el pes d'aquest primer triomf és més de reforç anímic, de confiança, que no tan numèric, no?
Sí, a veure, els punts també, perquè sabem que ens allunya aquesta última posició i ens apropa per ajudar-nos als que estan per sobre nostra, però al final també hi ha una qüestió anímica. Al final la dinàmica negativa en la que estàvem els últims partits, de perdre, ens afectava, perquè alguns dels partits, clarament, el nivell que hem exposat no és el nostre nivell. I era una qüestió psicològica, que semblava que no érem capaços de guanyar, no? I crec que la setmana hi ha hagut un canvi d'aquesta dinàmica i esperem que això es transformi en resultats.
L'última auto, pensant en el futur, com deies, el calendari fa pujada, ara l'UB Lilla Grau, que és el líder, a més no ha cedit ni un sol set, o sigui, les xifres parlen per elles mateixes, després torneu a jugar a casa però contra el Barça, que és el segon, per tant, ara la llàstima, o potser per això era més important encara guanyar allà a les Illes Canàries, és que el calendari us deixa partits realment molt durs.
Sí, el calendari ara mateix és molt dur per nosaltres, quatre partits que són molt difícils, tres partits a una dificultat molt alta i un Torredembarra que és prioritari, no? Però al final, tirant de l'oxicològic, que després sortir d'aquests partits amb la sensació de competir-los, no? Saps com un Lliga Grau, com un Barça, són aquests que els guanyem, perquè són gent que ve amb jugadors professionals, jugadors que han estat a ser espanyoles i seleccions. Nosaltres no som els som gent que fem això per d'alguna manera, no tenim jugadors professionals, i partits hem de sortir amb sensacions de dir, competint contra els equips de dalt i per tant els de baix els podem guanyar.
Doncs Otto Lucic, jugador del vòlei del Natació Sabadell, enhorabona per aquesta primera victòria i molta sort en aquestes setmanes que us venen ara per davant. Una abraçada.
Moltes gràcies.
Continuem parlant de vòlei, en aquest cas pel conjunt femení, que per contra va perdre 3-1 a la pista del tercer, el Premià de Dalt. El conjunt dirigit per Alberto Avellaneda té un punt menys que el masculí, 4, però en canvi és un lloc per sobre, és en penúltim. Belén Belda, jugadora de l'equip nedador, es mostra satisfeta pel paper fet, tot i la derrota.
Crec que estem contentes en general perquè això, el segon set, hem demostrat que podem jugar molt bé i podem competir contra equips que estan això molt amunt en la classificació. Llavors les sensacions per mi van ser bones. Sap greu perquè sempre es pot donar més i va donar una mica aquesta sensació d'un bajón d'ànims i tal, però bueno, en general jo crec que estem contentes.
Dissabte hi haurà doble cita a les naus després d'aquesta derrota. La lesió al turmell de Valeria, la punta de l'equip, va marcar molt el desenllaç final, com en el cas dels nois. Per cert, les noies venien d'haver guanyat també la setmana anterior el primer partit de la temporada davant del Saire Gran Canari, del mateix rival. Ara toca, com dèiem, dues cites a casa, no només el partit de les quatre que comentàvem ara del masculí davant del líder de l'Illa Grau, sinó que just després, a les 6, vindrà el duel del femení contra el Vall d'Hebron, que és el penúltim empatat a punts amb el club. Una altra oportunitat, doncs, per fer-li un bon mos a la classificació i distanciar-se així de la zona perillosa de la taula. Obrim bloc d'handbol. La bona ratxa de l'Oar Gràcia femení a plata es va acabar aquest cap de setmana amb la derrota per 6, 28-22 a la pista del Sant Vicenç. Les gracienques, que venien de jugar les dues últimes jornades contra equips de la part baixa, afrontaven un test d'altura, enfrontant-se al tercer classificat, i es van quedar a les portes de donar un cop sobre la taula i d'igualar les del Baix Llobregat a la classificació. Mirant el marcador, un pot pensar que les de Carol Carmona no van tenir opcions, però res més lluny de la realitat. Perquè us feu una idea, a 12 minuts del final, el resultat era d'empat a 22. És a dir, que des d'aquest punt i fins al xiulet final, l'Oar Gràcia ja no va veure porteria.
Vam deixar de jugar el que havíem entrenat. Portàvem tota la setmana preparant el partit, fent el que, bueno, treballant el que havíem de fer, que és el que vam fer la primera part, i a la segona part doncs vam deixar de fer-ho, vam deixar de defensar, llançaven molt fàcil i elles van baixar la defensa, i al baixar la defensa no podíem connectar amb el pivot, que era el que havíem estat fent durant la primera part, suposo el que ens va donar més gol, i per fora no vam saber atacar-ho. Era una defensa molt forta, molt sòlida, i suposo que això tot junt va ser el que, i la frustració de no poder fer gol, doncs, van fer que no féssim gol.
Així explica aquest bloqueig la capitana de l'equip, la Irene García, qui va contribuir amb dos gols i ja no només va ser aquest col·lapse en el tram final, sinó que el conjunt verd i blanc guanyava de 4 al descans i va tenir un màxim avantatge de 5. Per tant, el femení Gràcia, encara 6è a la taula, va començar molt bé i va tenir un final per oblidar, i el masculí va seguir un guió radicalment oposat a la Primera Nacional en el derbi contra l'Handbol Terrassa. Els homes de Cesc Borrell van haver de remuntar 6 gols en contra a la segona part per acabar vencent a casa al carrer Bocaccio per 35-32. Un dels principals artífecs del triomf verd i blanc va ser Dani Peiró, autor de 12 gols, dels quals 10 van ser en els segons 30 minuts.
Hi ha dies que t'entra tot i quan veus què està passant has de seguir llançant. La veritat és que no tots els llançaments van ser golazos de fora, sinó que és veritat que circulació de pilota i els companys amb superioritat, doncs, trobem espai sempre per tot arreu.
Els graciencs sumen ara 3 victòries seguides, continuen intractables com a locals i es mantenen 5ens a la classificació amb 12 punts a 2 dels llocs que donen dret a jugar les fases d'ascens. I, malauradament, aquesta setmana tampoc serà la primera en la qual podem parlar d'una victòria del Creu Alta Sabadell Handbol. I això que els arlequinats coers, sense haver sumat cap punt, visitaven l'equip que tenien just per sobre la classificació, el Sant Martí Adrianenc. Però un dia més, els creualtencs van encaixar una derrota dolorosa, àmplia, en aquest cas per 40-26. I, de nou, com relata el jugador Albert Cabero, es va repetir la història de sempre.
No pot ser que ens desconnectem tant. Després també és veritat que arriba un punt que a nivell tàctic potser es prenen unes decisions més arriscades, diguéssim, per exemple, va haver un moment del partit que vam jugar 7 contra 6 i, bueno, a mi em sembla bé variar perquè al final s'ha d'arriscar, no? Vull dir, si vas perdent i no hi ha cap mena de canvi, s'ha d'arriscar una mica i això és el que al final va voltar tant la diferència.
Podríem dir que es fa un pas enrere perquè la setmana passada contra el Terrassa l'equip de Ramon Salmurri, com a mínim, va ser capaç d'arribar amb opcions de puntuar fins al tram final. La permanència ara es complica cada cop més pel Creu Alta Sabadell, que es despenja a 4 punts ja dels rivals directes que té en la lluita per la salvació de l'handbol a la literatura i l'atletisme. Fem aquest últim apunt perquè els amants de l'atletisme i de la història tenen una cita aquest vespre a la Biblioteca Vapor Badia. A partir de les 7 del vespre, i amb el Josep Maria Ententes, el vicepresident de la Federació Catalana i expresident i exatleta de la JAS, com a mestre de cerimònies, es presenta el llibre Els inicis de l'atletisme a Sabadell fins la Guerra Civil, amb la signatura del Ricard Roff i del Pere Melero. Els dos, de fet, ja havien escrit en el passat un altre llibre sobre la història de la joventut atlètica a Sabadell, i l'obra que es presenta avui inclou dades, referències i imatges sobre els pioners de l'atletisme local, les primeres competicions i els primers clubs i associacions. En definitiva, els fonaments històrics de l'atletisme sabadellenc, ara que la JAS compleix el seu centenari. Insistim, la cita a les 7 del vespre a la Biblioteca Vapor Badia. D'aquesta manera arribem al final del programa Un Hotel Suís que hem fet possible amb el Roger Benet i el Toni González a les vies de so. Demà, com sempre, més al podcast de l'emissora i un cop passi al butlletí de les 4 a la 94.6 en antena. Una abraçada, adeu-siau!
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell. Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.